Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras.
Contrabandits, contrabandidas, diumenge 21 de maig 2023.
Una tarda d'aquestes ennuvolades esperant que caigui la pluja que ens ha de treure d'aquesta situació d'emergència temporal. I com gotes de pluja caiem les majares de Contrabanda FM per portar-vos frescor. M'ho estic inventant.
Assemblea de majares.
Oh. Benvingudes al magazín dominical, que tot a sobre vol dir com gendre. Com sempre ens arrenquem el programa, avui com dèiem 21 de maig, quan són les 6:32, sí. Avui amb només un minutet de retard.
Un parell de minutets de retard, però és que sonaven grills a la nostra sintonia. Aquests que anuncien l'estiu ja, perquè ja estem tocant a juny, i aquí d'aquí un mes ja estem a l'estiuet.
Doncs ja escolteu,
ja no veurà més,
ja escolteu aquí molt primaveral Eduardo Manos Tijeras, sí. Tocant els botons i fent lo que pot amb
entre
l'equip
dates,
que tenim.
Sí, però bueno.
I un servidor, Néstor Chimajara, que aquest cop sóc jo, que he arribat tard i no. Que has fet que no puguem preparar tant com ens agradaria el programa.
Has arribat just, que es diu.
Just a la fusta. I avui qui ens acompanya a l'estudi de Contrabanda? Presencialment. Tenim, com anunciàvem per algunes xarxes, tenim a Cristina, directora de l'escola primària Espai Aigua. Hola, bona tarda.
Hola, què tal?
Agrair-te que vingués.
Quina introducció tan aqüífera que hem fet.
Idònia, no?
Idònia.
Benvinguda.
Ah, no.
Benvinguda al nostre espai. Amb ella, com hem també anat avançant, doncs xerrarem de la situació actual d'aquesta escola del Guinardó de Barcelona. Ho farem ara quan ja a poc us anem dient informació i arrenquem el programa. I en una segona part del programa també tindrem una altra entrevista, aquesta telefònica, amb una altra convidada, que serà una de les membres de la xarxa de dones cosidores, un projecte comunitari interessant que a partir de la costura va molt més enllà d'això, la Noelia, que ens parlarà també en el seu cas d'una campanya de finançament amb què estan i d'una mica quines són els objectius i la realitat d'aquest projecte també molt interessant. Tot això, més algunes recomanacions, musiqueta i bueno, el que sorgeixi fins les 8 del vespre, aquí en el dial lliure de Contrabanda FM, en el 91.4.
Sí, de Barcelona, de la FM.
Encara tapat una mica per certa ràdio evangelista, però bueno, anirem notant més millores, a poc a poc.
Jo crec que d'aquí al 2027, o potser el 28, la ràdio ja estarà 100%.
Segur, 100%. hem de
posar un recorregut llarg,
des d'una altra galàxia.
Les coses tarden molt a fer-se crear-se, i a vegades no es valora prou tot aquest esforç. Bueno, d'anar picant pedra.
Doncs posem deures pel següent mandat, contrabandista, no? Però ens podeu seguir també des d'una web,
sí,
per streaming a tot el món.
Sí, des d'internet de tot l'univers, sí. www.contrabanda.org. I fins i tot us podeu descarregar els nostres podcasts, que estan allà des de Cine Die.
Des de temps immemorial. En el nostre cas, en el blog Majaras.
O sigui, us podríeu passar una setmana sencera escoltant-nos, sense parar. I no us avorriríeu.
No, ja que avui parlem d'educació, no sé si seria un exercici educatiu pedagògic, no. Però ho podeu intentar. Molt bé, i des d'aquí, com sempre, també saludar les ràdios germanes lliures que ens radifonen. En el País Valencià tenim aquí a Ràdio Malva.
Ràdio Malva, als barris mariners de Ciutat de València. Ràdio Mistalera a la Xaradènia, seguint la costa. I si ens posem cap a l'interior i remuntem les valls
Radioactiva
de l'Alcoià, doncs Radioactiva, la vall d'Albaida i l'Alcoià.
I més a propet a la gent de Sabadell, de Ràdio
Trama.
Sí, des d'aquí, per cert,
bons patacs aquesta setmana.
Sí, saludem a companys que tenim allà a Sabadellencs, que estan ahí fent les seves pròpies campanyes electorals. Bueno, pues saludades a les ràdios que ens redifonen i donar una mica d'informació. També recordar-vos que teniu un Twitter on podeu seguir la nostra actualitat i qui anem convidant al programa, que és Assemblea Majara en Singular, i que està allà, i un correu electrònic en plural i català, que és assembleamajares@gmail.com. Pues va, comencem posant una cançó que així ens permeti una mica aterrissar i acollir una miqueta millor la nostra convidada d'avui. Que no cunda el pànico, Los Cardíacos, en una setmana, bueno, on els majares estem tenint la salut pues, també com l'estem tenint, el temps va passant, pànico en l'hospital. Vinga.
Bé, doncs aquesta cançó de Pànic en l'Hospital i res, doncs abans d'entrar ja en la matèria d'avui avisar-vos que al final la festa que teníem programada per celebrar l'aniversari dels Majares que fèiem cada primavera, doncs al final hem decidit facilitar-nos la vida, no? I fer com a festa final de curs abans de les desitjades vacances d'estiu a tots els nivells, no aquí contrabanda, però...
Ho farem en format escolar. Farem un espectacle final de curs.
Sí.
I podran venir els pares, les mares...
Bueno, mira, això no seria mal idea, que podés venir tots els convidats de durant el curs a fer un micro obert.
I farem alguna cosa, després li preguntarem a Cristina, alguna cosa que potser no fan a l'Espai Aigua, donarem notes.
També.
Et sembla bé?
Qualificacions.
Exacte.
Molt bé.
I alguna desqualificació.
Alguna desqualificació, sí. Targetes vermelles i grogues, també, no? I no, però suposo que ho farem aquí, encara hem de concretar una mica, perquè això és una decisió, és una exclusiva, decisió presa en estat de sobrietat ahir a la tarda, i ja us avisarem el dia, la data concreta, perquè encara falta unes setmanes.
Mm-hmm. Però en tot cas, marqueu-vos el calendari quan us ho diguem, i segur que serà...
Final de juny, principi de juliol, no?
Segur que serà en l'estil Mahara i ja trobarem una manera original de celebrar-ho.
Sempre.
I, evidentment, sapigueu que serà el nostre espai, on ara mateix estem aquí, que és a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, almenys del barri del Raval, al carrer Reina Maliensa. Pau.
Molt bé. Ale.
És com un edifici com que respira molt d'història, no? Un col·legi típic, no? Com el d'abans. Ha permanegut com espai, però el que es fa dintre està molt a la punta de la pedagogia, no?
Per mi, parlar d'escola feminista és parlar d'una cosa molt, molt àmplia. Té molt a veure a com poder ampliar-nos i com poder cuidar-nos. Aquesta cosa tan important de posar les cures sempre al centre, no? I no només amb les criatures, sinó que ja portem molts anys intentant fer també un treball amb les famílies.
Tenien una mirada ecologista, tenien una mirada feminista, entonces cada etapa se ha ido adaptando a las necesidades de mi hijo. Y esto para mí es un regalo y es una maravilla.
És un treball que portarà anys, però tenim...
Doncs hem arrencat de la manera que creiem més idònia, pues, que escoltant protagonistes de l'Espai Aigua parlant de què creuen que és o per què és important l'Espai Aigua, des de cadascú segurament des d'una mirada i un rol i un paper diferent en aquest projecte, no? Però aquí tenim avui, és algú que de fet surt en aquest vídeo, que us el linkarem perquè pugueu escoltar enterament, que és la Cristina, que com hem dit al principi, pues, és la directora i ens imaginem que fundadora o impulsora d'aquest projecte que es diu Espai Aigua. Doncs com t'hem dit abans, moltes gràcies per venir, a més un diumenge a la tarda, no? Fora de l'horari lectiu, podríem dir.
Gràcies a vosaltres.
I... Estàs fent deures. Perdona, farem bromes tontes,
sí,
tot el rato.
Ja ho has...
Sí. Però, guai, cap problema.
Hem d'evitar-les. Doncs Cristina, primer de tot, el que dèiem, com igual que aquest vídeo, ens imaginem que en part també vol reflexar què entén la gent que forma part de l'Espai Aigua o com li agrada definir-lo. Vols començar tu també explicant com t'agradaria presentar-lo o com creus que l'enteneu?
És difícil per mi, perquè són 13 anys ja i hem passat per moltes etapes i molts moments, però el defineixo com una experiència i una aventura meravellosa personalment i per totes les famílies que han anat passant i sobretot els nens i nenes que han anat creixent, no? Al llarg d'aquests anys. És una experiència molt intensa, amb moltes dificultats en molts moments, però que sempre ha valgut la pena, sempre. Sempre ha valgut la pena per tot el que... pel que hem vist, perquè ha funcionat, perquè no hem parat de créixer, d'aprendre i de fer una comunitat molt bonica, molt bonica. I això a Barcelona, perquè normalment aquests projectes acostumen a ubicar-se més doncs, en llocs rurals, on bueno, la vida és d'una altra manera i és tot més tranquil a mig de Barcelona. El Guinardó doncs, té com aquesta part que, bueno... també està el Guinardó, també ens ha ajudat, perquè és un espai que estem dins de... que estem al costat de la Ronda Guinardó, però tenim un voltant, no? Tot el que hi ha al voltant de l'escola doncs, ens permet doncs, primer gaudir molt del barri i de tot el que hi ha per allà, com el Mas Guinardó, com els parcs, com les biblioteques, i després també el Parc del Guinardó, que és muntanya petita, però és una muntanya, i ens ha donat aquesta part també de connexió, no? amb el més semblant a la natura que tenim a Barcelona. Llavors, en aquest sentit, doncs, ens hem sentit molt privilegiades tots aquests anys de poder estar en aquest espai.
Jo, retrocedint de nou a quan el vau fundar, bueno, jo parlo en plural i no sé si és correcte, però
sí,
també ens podria recordar, o explicar com sorgeix realment, no? Doncs quina és la motivació a nivell personal, si éreu persones que éreu mares, pares, mestres, una barreja, tu has parlat de comunitat i en aquest vídeo hi ha testimonis que hi ha tant de familiars d'infants com mestres, de qui és qui ho impulsa, i després, si no m'equivoco, pot ser que comencéssiu també en un altre espai, o bueno, quina ha anat sent l'evolució, no, del projecte?
Sí, sí, vam començar com un grup de criança, com n'hi ha tants ara, amb l'Aitor, que és nosaltres teníem dos fills, el pare dels meus fills, i amb un grup de famílies petit que, bueno, doncs, dins d'aquell barri, doncs, hi havia aquesta inquietud, aquestes ganes de provar altres maneres, bueno, no ens trobàvem gaire a gust a les places que ens havien donat, no? a les escoles d'allà del barri. I nosaltres, jo sóc mestra d'educació especial, l'Aitor és psicòleg i també portava molts anys treballant en infància, i vam començar el projecte, que era molt petit, una cosa molt reduïda, i bueno, al llarg dels anys, doncs, cada cop es van afegir més famílies i van anar creixent a poc a poc, molt a poc, fins que van passar 4 anys i havien d'entrar a la primària. En aquell moment eren un grup reduït de potser 10 o 12 nens i nenes. I llavors ens vam passar com 2 anys buscant un espai, una escola petita, perquè volíem continuar durant l'etapa de primària, no? I
algú que, perdona, en aquell moment realment no, a Barcelona no era possible, no? O en aquell moment sí que hi havia algun projecte que educatiu amb aquest enfoc més autogestionat i diferent a primària?
Sempre hi han hagut petits projectes així, però sí que és veritat que nosaltres la idea sempre va ser de que, tot i que fos una escola petita, volíem fer-ho bé. Uh-huh. I aquesta, bé en el sentit de que ens volíem centrar només en la part pedagògica. O sigui, no volíem estar com amb el patiment, perquè al final és un patiment sempre de que en qualsevol moment doncs pugui venir inspeccions o puguin venir, no, qualsevol entrebanc, no, administratiu. I llavors vam trobar, després de molta recerca, vam trobar que tancaven l'escola Tres Fonts, que era una escola pública i que estava llogant un edifici a un propietari. Ens vam posar en contacte amb ell. Aquella escola portava, aquella amb diferents noms, portava més de 50 anys. L'edifici el va construir l'àvia del propietari. Va ser de les primeres escoles del Guinardó. Sempre ha estat escola. Mm-hmm. I quan va tancar el consorci, va tancar l'escola Tres Fonts, doncs nosaltres vam llogar al propietari aquest edifici. Ho vam poder fer perquè en aquest cas el propietari, amb molta sort que vam tenir, doncs no volia especular amb aquell edifici, el que volia és que continués tenint l'ús pel qual l'havia construït la seva àvia, no? Ens va fer un preu raonable, que és el que tenim, i llavors el vam poder pagar.
Estem parlant fa 13 anys, no?
No, d'això fa 8, d'això fa 8 anys.
Val. I estàs parlant de l'actual ubicació, ja
sí.
Com va anar l'actual ubicació.
Sí, que clar, és un dels temes que també ens sembla molt important, o sigui que a Barcelona, si no, perquè hem estat buscant, portem un any i escacs buscant altres ubicacions, però els preus a Barcelona és que és impossible, o sigui, és impossible amb el que nosaltres tenim i amb els diners que tenim, que són molt pocs perquè l'escola només té aquests ingressos, que són les quotes de les famílies, i són molt, molt ajustades amb les despeses que tenim, no? I doncs, el que va passar que a l'entrar a l'edifici, doncs, sí que vam aconseguir la llicència d'activitat com a escola de primària. Això també ens donava dret a poder estar a l'edifici, però vam sol·licitar també l'autorització al consorci i en aquell moment, doncs, quan vam veure quin era l'edifici i que hi havia algunes condicions que no acabaven de quadrar, perquè clar, l'escola és petita, és una escola que està pensada per, doncs, pel nombre d'alumnes que tenim una miqueta més, que són les que hi havia llavors. Doncs va quedar en una situació una mica d'espera, de dir, bueno, teniu llicència d'activitat, però no, de moment no podem continuar amb el tema de l'autorització. Nosaltres vam continuar perquè sabíem que teníem aquesta llicència d'activitat.
Que perquè ho entenguem tothom, eh? O sigui, la llicència d'activitat és algo que té a veure més... sigui amb l'activitat que sigui un permís a nivell, diguem, municipal, uh-huh, seguint les normes, pues, del local, etc. I en canvi l'autorització refereix a la que el Consorci d'Educació dona,
sí,
i ha lligat tant, sí, a qüestions de físiques del local com altres qüestions, no? Suposo.
Sí. Sí, té a veure amb temes de seguretat, d'accessibilitat, uh-huh, d'evacuació, no? D'instal·lacions
i que són unes normes que deuen evolucionar o poden haver canviat amb el temps, no? Perquè potser anteriorment aquell edifici
bueno, sí, això té a veure amb temes aquests de canvis de titularitat i de més. Nosaltres vam fer un canvi de titularitat sense modificar l'activitat, que era d'escola de primària, perquè es podia demostrar fàcilment que el que hi havia hagut allà al llarg de tots els anys havia estat una escola de primària i que nosaltres continuàvem amb aquesta activitat, no? El cas és que, clar, que per dimensions i per com és la nostra escola, que mai hem volgut créixer ni hem volgut ser una escola més gran perquè no és el que necessita un projecte com el nostre, doncs clar, és un espai ideal. Quan hem hagut de, no, de sol·licitar, perquè de nou aquesta autorització, doncs clar, ens trobem que inassumible, doncs, fer el canvi a un altre edifici a Barcelona que puguem pagar, perquè no és impossible. Primer que no hi ha espais tan amb tot el que demanen, i segon que llavors perquè això pugui pagar-se i pugui fer-se, hauríem de tenir 300 alumnes o 400, i llavors també es perd tota la identitat, no, del nostre centre.
Aparentment, bueno, ara podem entrar, si et sembla, també a veure què és el que diferencia a nivell pedagògic o de comunitat, fins i tot respecte a altres, uh-huh, escoles, no? Uh-huh. O sigui, d'una banda estàs parlant del tamany, o no sé si això va lligat a la ràtio, però com vosaltres definiríeu aquest valor diferencial? El clar. Per què les famílies van voler en aquell moment, no, fer un projecte educatiu que segurament el sistema educatiu no els hi donava a Barcelona, i vol seguir apostant i defensant per aquesta escola ara?
Sí, es parla molt de les ràtios, i al final és una part més, eh? Vull dir que tenir una ràtio baixa tampoc no és el que acaba definint com es fa, no? Una metodologia, una mirada, una manera de fer, no? En el nostre cas necessitem que sigui petita l'escola, per diversos motius. Un és que, per exemple, doncs, moltes de les persones que estem a l'escola, doncs, us puc explicar una miqueta més aquest tema, però ho faig així una mica ràpid, vale? Hi ha molts nens, nenes, adults i adultes també, amb diferents neurodivergències, amb maneres diferents de funcionar, de fer, i això moltes vegades suposa, doncs, per exemple, tenir una hipersensibilitat a tot el que és sensorial, no? Uns sorolls forts, un ambient amb molt de moviment, no? Tot això suposa molt estrès i carrega molt a moltes de les persones, no? que estan allà. Tenir un espai més tranquil, en aquest sentit, fa que sigui assumible l'espai. Això per una banda. Per una altra banda, també el tipus de seguiment que fem. Doncs que necessitem conèixer molt bé. Totes les persones que estem a l'escola coneixem a la resta molt bé, perquè treballem també amb aquesta mirada molt sistèmica, que ens ajuda a poder fer una intervenció, creiem que des d'un altre lloc. I per això has de conèixer bé com funciona tot el sistema. Si és una escola molt gran, costa molt conèixer bé quina part, no? I com funciona aquesta comunitat. I també a les famílies, clar. també poder integrar dins d'aquest sistema i el seu paper i la seva funció dins de l'escola. Les famílies no estan fora de l'escola, no estan desvinculades de l'escola, ni del que està passant en el creixement, no? Ni el desenvolupament d'aquests nens i nenes. Llavors també aquest seguiment necessita que sigui reduït, aquesta mida ha de ser reduïda, és per aquest motiu.
Clar, llavors quan parlo de comunitat és perquè les famílies a la vostra escola pues, tenen un rol més actiu o prendre algunes decisions o almenys ser, no, coparticipar en alguna d'elles.
No? A nivell pedagògic no prenen decisions, uh-huh. Les prenem l'equip pedagògic, però són molt presents, tant en el funcionament de l'escola, participen, no, del manteniment de la nostra escola, perquè si no tampoc no podríem, i després hi ha molt intercanvi amb les famílies per poder treballar plegades, no, en fer la nostra intervenció, en veure com, no, com fem aquest seguiment molt, molt proper de cada nen i nena. O sigui, som una comunitat on cada part té el seu rol i té el seu lloc i les seves funcions i estan molt ben delimitades, però és un equilibri i és un sistema que funciona, no? Amb molt de respecte de totes les parts. Hi ha coses que sí que que potser són diferents d'altres escoles, cada cop menys, perquè també això és una cosa que s'està obrint molt, i és que doncs, les famílies estan convidades a entrar a l'escola, a fer un període d'adaptació, doncs a poder veure el que està passant en el dia a dia. Això no vol dir que estiguin sempre dins de l'escola, ni que puguin entrar i sortir quan volen, no? Però sí que és una de les coses que nosaltres creiem imprescindibles, no? Tu com a família has de poder veure què està passant a l'escola, com estan tractant el teu fill, la teva filla, com s'estan relacionant, com, no? Llavors, sí, la relació és una mica diferent en aquest sentit.
Bueno, suposo replicar una mica el que ja funciona en certs models d'escoles. Tu has parlat abans de grups de criança, no? O d'escoletes, uh-huh. En l'etapa anterior, no? En l'etapa infantil. Uh-huh. Pues portar-ho també a la primària, que són molts més anys i on, uh-huh. On bueno, potser segur que és més complexa o bueno, com a mínim diferent, no?
Sí, és una etapa diferent. Repte, no? És una etapa diferent, però, per exemple, doncs, quan entren a la primària doncs, també hi ha un període d'adaptació. És igual que quan tenen 2 o 3 anys, no? Dura molt menys, perquè és una altra etapa, és un altre moment, no? Però també cal, i també el necessiten, i depèn de quin nen, quina nena, necessita més, perquè pot tenir unes circumstàncies. El que és molt important és que s'han de respectar allò que li està passant a cada nen i cada nena. No pots fer una norma general de dir això val per tots i totes. Això no passa mai. Ens hem d'adaptar i ens hem d'ajustar a les necessitats de cada nen i cada nena. Jo crec que és la gran diferència.
A part, qui una mica investigui o miri què el feu, que per exemple ho pot fer des de la vostra web, no? Després també podem recordar una mica com informar-se. Una cosa que expliqueu o que, bueno, que mostreu és que sou algo més que un projecte educatiu o una escola, no? O sigui, Espai Aigua, a dia d'avui o a partir de cert moment, també ofereix bueno, o obre una altra línia a nivell més de, no sé si de recerca o bueno, una línia de més pues, d'aprofundir en pedagogies.
Sí, és també. Sí, per una part de recerca que portem molts anys perquè l'Espai Aigua en si és un espai de recerca, d'investigació també, des de la universitat també s'ha fet. I també és el laboratori, suposo que es refereix al laboratori pedagògic. El laboratori pedagògic, des d'aquí també hem començat a fer formació, hem començat a fer activitats, xerrades i fem assessoraments, doncs una mica perquè és necessari, perquè és necessari.
I això ho dirigiu aquí, per exemple, al professorat?
Sí, o demà? També, sobretot. Bàsicament a professorat, a mestres, a gent vinculada a educació, de vegades també a famílies que volen assessorament sobre temes més específics. Està una mica oberta a qui vulgui. També és un espai que fem servir des de l'escola, Vull dir que no és físicament és un espai que fem servir perquè és molt interessant, no? La proposta és molt interessant.
A mi com em venen un parell d'interrogants per dimensionar o per veure tot plegat, no? O sigui, al final tot el tema de les escoletes d'educació viva o coses, no, similars, o sigui, al final és un magma de matisos, no? Però al final respon, no? S'han estès molt, no? Sobretot a la fase preescolar, no? Mm-hmm. No només a Barcelona, sinó que a més llocs, perquè va, si només fos a Barcelona podies entendre que és una mica el problema que tenen, no? Al final de les quotes que hi ha a les llars d'infants perquè falten espais, no? I falten maneres, no? I s'apreta, llavors al final les llars d'infants públiques o privades, no? Oficials són caríssimes, no? I llavors, d'alguna manera, us esteu coordinats o us donen acompanyament? O sigui, el ser l'únic projecte que hi ha a Barcelona actualment dins aquest espai, tot, no sé si és ben bé l'únic, perquè també en coneixem algun altre, nosaltres, d'alguna manera, o que donen, no? Fora de, també en els marges, no? Pues, han vingut aquí forces cops, no? La gent de la pinya, no? Com si diguéssim.
Sí, però per exemple, clar, això podíem anar també, la pinya van fer... A mi em feia gràcia, també fer un record a ells. Ahir feien la festa de comiat, no? Després d'aquella porta, no sé si aquest és el primer curs o ja és el segon, on ja no han seguit endavant, no? I això després ens pot portar també a les dificultats que us aneu trobant, que són de diversos tipus, i com suposo és una lluita que ja no és només...
Bueno, que esgota molt, i suposo que al final les persones que... O sigui, necessites que hi hagi un relleu molt gran de gent perquè al final la responsabilitat i tot, i tirar el carro és una cosa que és costosa.
I veure com, sí, si els temps canvia, no, veus que evoluciona.
Ho sabem bé, també.
Com a sí, pares, sí. No?
Com a que sí. Alguna... però bueno, que les responsabilitats pesen, llavors aguantar batalles d'aquestes difícils i bueno, llargues però... i tot és...
Sí, però sí que és cert que, mira, la pinya, hem entrevistat en diversos formats a diferents projectes educatius, però precisament la pinya segurament que és un model a nivell potser d'autogestió o d'implicació de famílies determinat, no? Mm-hmm. Que potser va més enllà que altres.
Sí.
Pues sí, s'han trobat, no? Els darrers temps es van trobar en certes dificultats i just, pues, ahir, mira, precisament, no la casualitat que hi feien aquesta despedida. Però veus, de nou, era un projecte que no era a Barcelona, no? En aquest cas.
Però al costat de
pues
Barcelona.
Sí, Barcelona és difícil en aquest sentit. Igualment, nosaltres sí que estem dins de la XEL, de la Xarxa d'Educació Lliure, i aquest recolzament, bueno, és un recolzament de tots els projectes i de tota la gent que la conforma, la XEL, no? Amb molta diversitat, no? O sigui, tenim coses en comú i d'altres que les veiem diferents, però sí que hi ha una part molt comú, i que moltes vegades té més a veure amb temes pedagògics que no tan...
O sigui, administratius o...
Sí, però el que ens uneix sempre és que som grups de gent en diferents contextos, però o sigui, jo al llarg de tots aquests anys he conegut molts projectes a través d'aquesta comunitat de la XEL, també del CAIEP, que és on està el Jordi Mateu al capdavant i que també té molta gent darrere treballant. També tenim molt de recolzament i també estem molt a prop. Cap d'aquests projectes té darrere un objectiu econòmic ni un objectiu de reconeixement de cap tipus d'anar. Simplement són projectes que creuen en una altra manera de fer educació de...
sí, sí.
I ja està, això és el que ens això és el que ens ajunta, no? Això és el que ens uneix, això i posar sempre els nens i les nenes al centre, no? Això.
Sí, sí, i això no vol dir que no poder fer bons llocs de feina on es reconegui l'esforç que fas, però està clar que no hi ha ningú que pretengui forrar-se amb tot això,
no.
Que difícilment ho aconseguiràs, no. Amb ràtios baixes, no? Amb atenció plena, amb coses que...
Bueno, però el que passa és que tu deies abans les quotes, que és una de les coses que sempre ens diuen, no? Són quotes altes, és veritat, són quotes altes, però és que és el que val.
Sí, sí.
És el que val, perquè quan no tens altres ingressos, doncs tot tot es manté però, amb clar, aquestes quotes.
No hi ha una religió darrere o...
No, no hi ha res. No hi ha res. Llavors, clar, aquestes quotes són molt altes i llavors, doncs, moltes vegades el que no, se'ns acusa...
La crítica és elitista.
I que, clar, que són famílies que es poden permetre el luxe, no?, de tenir aquestes ràtios baixes perquè les paguen. Jo, després de tants anys, el que veig que són famílies que fan un esforç molt gran, molt gran, molt gran, la majoria, n'hi ha alguna que no l'ha de fer tan gran, però com a tot arreu, en qualsevol lloc que vagis, però la majoria fan un esforç molt gran i no és per tenir una ràtio baixa, és perquè han triat una altra manera d'entendre el que és una escola, del que és una llar, del que és un grup de criança, perquè tenen una altra implicació en aquest sentit, no? I això és el que costa més d'entendre, no? Quan ve per aquí, quan hi ha tant d'esforç darrere, no? Que t'acusin, no? Per aquest fet, quan suem per arribar a final de mes, doncs costa molt. També hi hauria molta autocrítica aquí que fer, de dir com ho hem fet i com ho hauríem d'haver fet, també, eh? O sigui, jo crec que també ens hem equivocat en moltes coses.
Però això parles com a projecte d'això, sí, com a aigua, o com a, en general,
jo crec,
tot el conjunt de...
Jo crec que en general, sí, jo crec que ara si tornéssim enrere i comencéssim, segur que moltes coses també, hi ha molta autocrítica des de sempre, que és una de les coses més interessants que hi ha per mi dins de la xarxa d'Educació Lliure. Moltes coses les hem anat canviant, però sobretot en com ho hem fet aquesta gestió, no?, de com ens hem...
Explicat cap a fora, vols dir?
No, oh. Per una part, com ens hem explicat cap a fora, perquè realment és que no hem tingut temps, perquè se'ns ha menjat la feina, sempre. Clar. I una altra també de com aquesta il·lusió, aquesta empenta, aquesta passió que hem tingut sempre per provar altres maneres de fer, hem deixat de cuidar una part molt important, que era la de, doncs això, de la gent que hem estat treballant i que hem sacrificat, no? Clar. Aquesta part, i això ara, si tornéssim enrere, estic segura que ho tornaríem a fer d'una altra forma.
Doncs, Cristina, si et sembla, fem ara una breu pausa musical, fiquem una cançó per després, bueno, seguir xerrant i sobretot també ja entrar una mica amb l'actualitat més immediata que té l'Espai Aigua i amb com també la gent que vulgui col·laborar o recolzar que el vostre projecte segueixi endavant, doncs com ho pot fer. Mm. Vols presentar tu la cançó que ens has dit de punxar?
Et ve de gust? Del Rodrigo Cuevas.
I el tema es diu...
Muerte en Motilleja.
No sí, sé. Muerte en Motilleja. Doncs vale. Pues vinga, escoltem, que just estàvem tenint senyals últimament per punxar-lo.
Ah, sí?
Al volver de aquella esquina se volvieron a encontrar y como dos criaturas se agarraron a llorar. El amor no tiene cura. Morirse siendo querido, qué hermoso sería morirse. Morirse siendo querido, pero qué amarga es la muerte cuando la muerte es olvido. Qué hermoso sería morirse. Tiene por qué haber pena si se muere este que canta. No tiene por qué haber pena. Cántenme coplas alegres. No me recen la novena si se muere este que canta. En los velorios se advierte que no lloramos al muerto, sino nuestra propia suerte. Cuando alguien muere, ¿qué cosa?
Bueno, aquest cant als difunts d'en Rodrigo Cuevas, no volem dir-lo per l'espai aigua, vull dir que no estem en aquesta funció, perquè la resiliència moltes vegades, tot i que bueno, no som no, irresistibles del tot, però bueno, que d'alguna manera es reformularà, no?
A veure, que... és que com diu la cançó, vull dir que morir-se siendo querido, doncs clar, si és el que passaria a l'espai aigua. Moriríem sentint-nos molt estimats i estimades.
Doncs mira, jo ara, bueno, és important també explicar que la raó que ens ha portat a convidar la Cristina que expliqui què és l'espai aigua també és que, com introduïm al principi, ara és un moment en què hi ha cert perill, no? I hi ha certa mobilització per part de la seva comunitat, sobretot per les famílies, i alguna campanya, i volíem visibilitzar-ho. Casualitats de la vida, ara veia que just fa 2 anys, pràcticament clavat, donàvem veu a una campanya també que s'estava fent des de Terres Gironines, en aquell cas, que era per protegir o per defensar el projecte de 7 estrelles. I vam contactar amb elles i ens explicaven pues, quina era també la situació legal en aquell moment, a part d'explicar-nos el seu propi projecte, però bueno, també com estaven tenint certes dificultats i amenaces en aquell cas per part de la Generalitat. I a més, dia que vam poder coincidir per xerrar també del llibre de la Pinya, no? El projecte que hem tingut aquí molts cops i que abans explicava l'Edu. Doncs igual que pues, ens explicava la gent de 7 estrelles en el seu moment, no? Que estaven tenint aquestes dificultats, com dèiem, en el cas de l'Espai Aigua, ara ens explicaves pues, que hi ha aquest, ara mateix també pues, tota una mobilització per defensar, no? el projecte d'Espai Aigua. De fet, qui vulgui informar-se o saber una mica més de quines són les demandes i les mobilitzacions, les famílies, la comunitat que forma part del projecte ha creat diverses xarxes socials, no? D'una banda ha creat un Instagram per l'ocasió, si no m'equivoco, també ha creat un Twitter, el hashtag és Salvem Espai Aigua, i després, molt important, per ja anar veient maneres de col·laborar, s'ha fet també un recull de signatures, d'adhesions per recolzar, alguns dels majares ja ho hem fet, des de, segurament, bueno, d'aquestes plataformes que la gent pot signar per recolzar projectes, i després ja s'han celebrat certes concentracions davant del Consorci d'Educació, se'n va fer una el dimecres 17 i el dimecres 19, o no? Finalment, vale, s'ha fet una el dimecres 17 i després estaven previstes potser fer-ne altres també o en altres punts del barri que us acull, no? Perquè heu dit també que és important que l'Espai Aigua està vinculada a un territori en concret. Per lo que ens passaven companyes que formen part d'aquesta comunitat, i si no ens equivoquem, està prevista el dia 24 d'aquest mes de maig, a les 12 davant de nou al Consorci d'Educació, que qui no ho sabe està a la plaça Urquina 1, número 6, al cor de Barcelona, i després el divendres 26 a les 9 del matí en algun punt per determinar la Ronda Guinardó, que si seguiu pues, per les xarxes que us hem dit pues, podreu saber. Pues, aquestes són algunes de les maneres de recolzar aquesta campanya de Salvem Espai Aigua, que estan portant a terme sobretot les famílies, i així pues, recordem el que ens has explicat al principi, que Espai Aigua pues, és una comunitat amb diversos tipus, no? De persones, tant tu has vingut avui com a directora a explicar d'on va sorgir, quins són els objectius, el projecte educatiu, hi ha les famílies i després hi ha tot un equip de mestres, no? De professionals, uh-huh. No només de mestres, solament també altre tipus de professionals, uh-huh. I llavors això també és l'interessant, no? Tenir present que el que li passa a Salvem Aigua afecta a moltes persones, no? I evidentment, no ens oblidem, els infants, que al final és l'objectiu últim, no?
Clar. És l'objectiu principal i ara mateix és el per què de tota aquesta mobilització i de tota aquesta necessitat de fer-nos escoltar i de fer-nos visibles, perquè en números són molt, molt pocs nens i nenes, en realitat. Pel Consorci, 100 nens i nenes doncs són molt pocs i molt poques. Però quan els coneixes, a cadascun et semblen moltíssims. Per imaginar-te, no?, que al setembre doncs, no tinguin la seva escola.
Clar, clar, per entendre l'impacte, no?, que podria tenir...
L'impacte seria molta gent, però l'impacte principalment greu seria per aquests nens i nenes que, a més, molts d'ells i elles ja han passat per altres escoles, ja han tingut experiències que, bueno, no han anat bé. I i fer-los tornar a canviar, a passar per un sistema que de moment no ha pogut doncs, donar resposta a les seves necessitats, doncs es fa dur. A mi personalment se'm fa molt dur de pensar-ho.
Perquè sí que passa això ara que dius, no? Perdona, que torno enrere una mica, però ara hi ha molt, o sigui, moltes escoletes, no? I d'aquestes de primària que agafen, acullen a nanos que d'alguna manera són rebutjats, no? Pel sistema, perquè no encaixen del tot, no? Uh-huh. O sigui, són gent que prové d'escoles reglades o el que sigui, no? Uh-huh. I que d'alguna manera, al veure que no ha fluït, no? O que no...
Bueno, rebutjats, o que les famílies decideixen apostar pel que sigui per un altre model, no?
Sí,
sí,
bueno,
o sigui, rebutjats...
El diagnòstic que fan d'alguna manera de dir, hòstia, això no ha funcionat i no funcionarà en una altra escola igual, no?
Bueno, això no ho sabem.
No ho sabem, clar.
Clar,
però
no
bueno,
saber.
És l'aposta que fan, com si diguéssim, no?
Però clar, sí que allà on han estat no és que els hagin rebutjat, però sí que no han tingut una experiència bona en diferents... O sigui, pot haver passat de moltíssimes maneres. Uh-huh. De vegades, doncs, per les relacions, no? Poden haver patit bullying, poden haver tingut... doncs la família també, perquè en aquesta experiència no només hi ha el nen o la nena, sinó també com ho viu la família i com és rebuda i acompanyada aquesta família en alguns processos que són molt complicats, no? Llavors hi ha moltes maneres, no? d'haver... que les famílies han sentit que havien de prendre una decisió. I moltes vegades, o sigui, hi ha famílies que sí que busquen una educació així des de l'inici, però n'hi ha moltes que diuen, és que no puc, o sigui, necessito una altra cosa pel meu fill o filla, no? I bé, doncs normalment aconseguim, no? Aquesta convivència, aconseguim acollir aquestes necessitats i donar-li una resposta. Per això hi ha aquest moviment, per això hi ha tantes famílies que estan en aquesta situació. Si fos tan fàcil com dir, fàcil entre cometes, que per ningú és fàcil, però si fos tan fàcil com dir simplement he de canviar d'escola, no estaríem com estem, perquè de veritat que darrere hi ha molt de sacrifici per totes les parts, tant de l'equip com de la gent que estem, no, des de fa molts anys, com de les famílies que fan un esforç molt gran. No es tracta d'això, hi ha molt més i necessitem que això es pugui visibilitzar, perquè som molt poca gent, tenim molt poca veu, però crec que sobretot aquests nens i nenes tenen dret a poder continuar en el lloc on estan bé. L'escola funciona en aquest sentit i no deixar que això continuï jo crec que seria molt injust i fins i tot cruel.
Doncs, bueno, t'agraïm molt haver vingut, Cristina, perquè segurament, bueno, ja tens feina, no? Ens imaginem que com a directora d'un projecte, com ha explicat, pues, té molts fronts i s'ha d'autofinançar, doncs segurament pues, el teu dia a dia deu ser llarg i t'has de multiplicar, i ara s'hi afegeix, m'imagino, pues, anar a explicar el projecte, segurament no ho has fet només aquí amb nosaltres, no sé si ho faràs a més llocs, però bueno, també amb molts ànims, i evidentment pues, a tota la comunitat que has explicat. De nou repetim que d'una banda qui vulgui aprofundir més en què és Espai Aigua, hi ha una web on expliqueu, jo crec, molt bé pues, tant el projecte de l'escola com aquest laboratori pedagògic que has explicat abans, i on pues, podeu veure fotos i el que sigui, i de l'altra aquesta campanya, on hi ha la plataforma change.org la recollida de firmes, que a dia d'avui, que som dia 21, jo veia que ara n'hi ha més de 2.600 i segurament, bueno, segur que aniran creixent, i després tota aquesta pues, difusió per xarxes que hem explicat de la campanya Salvem Espai Aigua i amb un vídeo que hem escoltat abans, molt l'hem retallat molt, però que el podeu veure sencer per escoltar testimonis de diferents persones d'aquesta comunitat. Doncs això, desitgem que evidentment Espai Aigua segueixi viva, i perquè així ho vol, no? La gent que en formo part, i entenc pel que deies que també el barri, i el mateix doncs, per molts projectes que, com hem dit abans, a qui ens hem fet eco i que d'alguna manera nosaltres també considerem que són en l'àmbit educatiu doncs, coherent o tenen certes similituds amb el que aquesta emissora vol promoure en l'àmbit de l'educació o que difonem a altres nivells, no? En projectes que també aposten en certa manera per la transformació social o un model diferent i més horitzontal de fer les coses. Doncs transitant ara cap a la següent entrevista del programa, us posarem una cançó que explica també molt bé aquest projecte, que casualitats de la vida no està molt lluny de l'espai Aigua, està en el mateix districte, però sí, espai Aigua, com ens espera Cristina Estaguinardó, doncs les companyes de la xarxa de dones cosidores, que jo no sé, vés a saber si algun dia o potser ho heu fet, col·laboreu, perquè pel que et dius jo intueixo que deveu conspirar bastant amb gent, no?, amb projectes del barri, has mencionat abans el Mas Guinardó, però les dones estan a Horta.
Coneixem una miqueta perquè vam fer un projecte que ens vam inspirar. Elles no ho saben, jo crec. Però nosaltres
pues avui ho saben, ja ho sabran. Ja,
no? Ho sabran, ja els explicaré.
Molt bé, o sigui, en l'escola us vau inspirar...
En un projecte que vam fer amb els nens i nenes, vam fer un jardí vertical així amb ganxet i vam veure la seva feina, ara no recordo exactament on, per internet, i sí, sí, ens va servir per...
Bueno, suposo que és un bon exemple de també qüestions que passen en el dia a dia de l'espai Aigua, no?
Sí, sí.
És un motiu de coses que passen al voltant.
Coses boniques.
Clar, i que esperem i estem segurs que seguiran passant. Molt bé, doncs escoltem Roba Estesa, Les Criades.
Bé, doncs ja estem a punt d'entrar amb la segona intervenció d'avui dels Majares, de la xarxa de cosidores, i bé, doncs, com que és una entrevista d'aquestes que fem amb el Wasabi, amb una mica en precari, doncs, amb el telèfon, però bueno, que estarà...
Precari igual.
Jo no podré fer tantes intervencions perquè no em sentiran, però bueno, no, sí, ho farem, va.
Doncs, com dèiem, si tot funciona bé, del Guinardó ens anem més a dalt, a Horta, i tenim a l'altra banda del telèfon a la Noelia, una de les membres d'aquesta, no sabe, ara ens ho explicarà, si també comunitat, com a mínim segur que xarxa, que és la xarxa de dones cosidores. Hola, Noelia.
Sí. Hola, què tal?
Moltes gràcies per trobar i per esperar, perquè pot esperar una miqueta.
Bueno, a vosaltres, per fer-me so a nosaltres i a les nostres associacions, moltíssimes gràcies.
I bueno, no sé si crec que estaves escoltant el programa i has vist que la Cristina, directora d'Espai Aigua, que està allà al Guinardó, ens explicava que coneixen el vostre projecte i que s'havien inspirat per treballar coses amb els infants, o sigui que ja d'entrada veiem que la xarxa de les cosidores és un projecte no tan antic com l'Espai Aigua, però que també aneu fent soroll i la gent, almenys per aquells barris, doncs us coneix molt.
Sí, la veritat que portem 3 anys molt intensos i la veritat no sabíem d'ells, però espero que es posin en contacte amb nosaltres per fer alguna coseta, perquè estem molt a prop.
Pues mira, si l'Assemblea de Majares sí. O aquesta ràdio ha servit per això, per posar-vos en contacte sí. Dos projectes pues, tan xulos, mira, ja ens quedem sí. Contentes. Doncs ara ja has dit alguna cosa, Noelia, que és que la xarxa porteu 3 anys, això vol dir que vau començar al 2020, a la primavera de 2020, de fet no, abans, no? Una miqueta
bueno,
abans.
Una miqueta abans el 2019, l'únic que, bueno,
què
la
va passar?
Pandèmia va ser per enfortir-nos bastant. Però la xarxa pues ja cap al 2020 ja era en xarxa.
Tu estàs des del principi, pues, Noelia?
No, jo estic des del 2020, vaig fer un curs de formació de costura a Roquetes, a l'Associació de Veïns de Roquetes, i ells ja tenien contacte amb la xarxa de dones cosidores. Llavors necessitaven una persona doncs, que pogués anar a les xerrades i tot això. Allà, a més, vaig conèixer la Cíntia, que és la persona que col·labora en el grup que estic jo, i bueno, ens vam conèixer allà i ara tenim un grup ella i jo. Entre dels 7 grups que n'hi ha a la xarxa, som un d'ells.
Va, perquè com explicaries com definiu vosaltres la xarxa de dones cosidores? Perquè pel que dius, o sigui, ve a ser ja no només una xarxa de dones, sinó de projectes. Cosidores ens dona pistes que deu tenir alguna cosa a veure amb la costura. I suposo que hi havia certs objectius, no?, que anaven més enllà d'aquesta.
Correcte. Mira, la xarxa de dones cosidores és un projecte ara mateix de 7 grups de costura de dones de diferents barris de Barcelona. Llavors ens vam unir, principalment, pues, així érem més forts, més visibles i podíem rebre encàrrecs, sobretot encàrrecs grans, i així doncs, tenir una retribució i poder... Bueno, doncs això, no? Tenim un empleo, no? I la veritat que ens està, de moment ens està coneixent bastanta gent. Nosaltres, dins de la xarxa, hi ha com 3 rames bastant grans, que és la productiva, aquesta que t'està comentant, també comunitària, perquè al local, per exemple, que tenim al carrer Canigó, doncs a la setmana passen com 60 persones, tenint en compte que nosaltres som 16, actualment 16 persones, 16 dones que tenim entre tots els grups. Però, bueno, fem cursos, fem formacions, hem fet formacions obertes amb la comunitat de costura, hem fet patronatge, bueno, una mica de tot, no? Al final, una cosa comunitària, al final... El tema és que estem a Horta i intentem integrar-nos allà, que ens facin una mica d'espai, però a Barcelona també ho intentem, no? Suposo que totes els grups o associacions que estem intentant promoure una mica la costura és el que intentem, fer una mica de hueco a Barcelona, que ens escoltin i bueno, a veure què podem aconseguir.
Bueno, i en un sector on també econòmic que no és qualsevol, no? El del tèxtil, no? On segurament qualsevol que s'acosti al vostre centre o que vegi el que feu i escolti com ho feu, més enllà de qui hi ha darrere fent-ho, també apostar per comprar o recolzar el vostre projecte és apostar per un model diferent de produir, sí. Totalment diferent al de les grans marques que precisament en el sector tèxtil i en aquest país desgraciadament ja sabem què implica, no? A nivell de drets laborals, també va, tot i que hi hagi cert discurs, però també amb l'impacte ambiental. Llavors, suposo, bueno, almenys jo pel que sé ho he vist, això vosaltres també ho expliqueu i és part central del projecte, no?
Sí, correcte. A veure, nosaltres el que intentem, sobretot, és fer el treball, però el treball amb il·lusió, amb ganes i sobretot que quan parlem de tot el que és tèxtil, doncs el que dius tu, no? És molt precari, llavors el que estem intentant també és pues, que no sigui tan precari o com a mínim que se'ns escolti a l'hora de nosaltres fem un treball, llavors sabem explicar, sabem dir, començar un projecte o una persona que ve i mira, necessito fer tal cosa, doncs poder recomanar i aquesta experiència i formació que agafem cada dia, perquè cada dia aprens una cosa nova.
Bueno, es veu que això també lliga amb l'entrevista anterior, ho ens explicava la Cristina, també quan hem parlat de, bueno, en certa manera de dignificar pues, la feina de la gent, no? Que en projectes més petits, més autònoms, però que això no hagi d'anar en detriment de, pues, això de ser digne, no? I no precari, tot i que els inicis sempre són durs.
Ah,
mencionaves, Noelia, al principi que en seguida es vau trobar amb la pandèmia. Jo crec que pel que sé, això també us va posar a prova i molt quan just començàveu us va fer posar les piles i posar-vos a currar a tope, no?
A tope des de casa i fent mascareta per ajudar. Vam fer aproximadament unes 30.000 mascaretes que vam repartir a CAPs, associacions, bueno, a tot arreu, i va ser molt intens, però també, no? No al final era per una bona... Bueno, estàvem en pandèmia i al final el que necessitaven eren mascaretes i tothom a tope. Des de casa, bueno, ens vam fer fotos, al final les reunions les fèiem online, on hi havia gent doncs, que mai s'havia connectat online per un mòbil, per un ordinador, ni res. Va ser molt, molt curiós tot, la veritat.
Bueno, vau reaccionar ràpid i pues, això demostra que tot i ser un projecte grau molt nou i comunitari, pues, que era potent i que vau, això com Déu, vau resoldre la situació i vau poder produir algú que en aquell moment era bàsic.
Uh-huh. Sí, correcte. Vam tenir la capacitat de poder reaccionar amb la situació que estàvem, sí.
Molt bé, i recordem bueno, que truques des del part del projecte de xarxa Dones Cosidores, que esteu actualment en campanya. Si vols explicar
correcte,
algunes dades o com...
Campanya electoral?
Estem tots en campanya, no? Bueno, sí? No. D'alguna manera...
Jo crec que us podríeu presentar, eh? I que ara sortiríeu.
Bueno, estem fent una campanya de goteo on actualment el que necessitem doncs, és fer... Bueno, comprar màquines noves més modernes, perquè al començament o actualment el que tenim són màquines doncs, que hem agafat doncs, de segona mà... hem recat una mica, hem tingut una mica de diner, llavors hem intentat doncs, aconseguir màquines i tal, però bueno, tema de màquines que siguin més modernes. També el tema de les cadires, no? Que portem cadires normals, llavors per tema de cosir, la salut postural és bastant important. I tenim un espai que volem posar un taller de serigrafia. Actualment tenim un espai cedit per Fundació Paramanel, però bueno, dins del local doncs, seria viable doncs, tenir el nostre propi taller, llavors també això, necessitem doncs, una mica d'ajuda, no? En aquest cas, al final també hem de tenir en compte que tot el que aportem a les campanyes de goteo doncs, té una desgravació fiscal. Al final molta gent li dius, escolta, que és que tens el 80, t'ho tornen a la declaració de la renda. Clar, moltes vegades et diuen, si és que jo no hago ni la renta, ostres, bueno, però vamos a intentarlo. Llavors, bueno, poquet a poquet hem aconseguit doncs, el mínim i ara estem per arribar a l'òptim. Encara ens queden 8 dies i també està sent molt intens aquesta campanya.
Pues, qui ens escolti en directe, avui és dia 21 de maig, però qui ho escolti a posteriori, en el podcast o en una altra ràdio de les que ens punxen, pues això vol dir que, si no calculo malament, el dia 29 de maig és la data límit que tanca aquesta ronda, no?
Sí, es tanca el dia 29, correcte.
D'aquest projecte, que és la Casa de la Costura Comunitària, no? Que heu llançat, per qui ho vulgui buscar, tot i que nosaltres el linkarem, de la xarxa d'unes cosidores, i que la Casa de la Costura Comunitària, tu ho has dit abans, si vols recordar on esteu a l'adreça, perquè de fet aneu fent activitats, jo hi he anat fa poc en alguna i n'heu fet diverses, i suposo que seguireu fent,
estem no? Estem al barri d'Horta, al carrer Canigó.
137,
llavors,
no?
Sí.
Molt a dalt, ja a la zona
Vall d'Aura. A la línia verda, sí.
A Vall d'Aura. Molt bé, suposo que també heu fet tantes activitats perquè estàveu en plena campanya de gotet, de mecenatge, però sí. Bueno, aneu fent activitats obertes allà i la gent per saber una mica el que feu, teniu alguna xarxa social, no? per poder-vos seguir.
Sí, correcte. És la xarxa de dones, arroba la xarxa de dones cosidores. Bueno, fem cursos de formació gratuïts. Tenim diverses persones que fan aquestes formacions. Llavors, a veure un segonet, perquè ho tinc per aquí, que m'ho vaig apuntar i dic que no m'hagi d'equivocar. El Repunt d'Horta, per exemple, venen els dilluns de 4:30 a 7:30 i bueno, després es fan unes altres formacions a altres parts dels barris, que són les meves companyes Núria i Eva, però bueno, el taller pel matí sempre està obert. Ara acabarà el curs, però de cara al setembre doncs tornarem amb les formacions, les penjarem a Instagram també, i bueno, convido a tothom que vulgui aprendre costura que s'animi a venir i estar amb nosaltres. Això sempre va bé.
I de fet és alguna de les recompenses, no? A part, evidentment, de coses que feu, no? D'estotxos, etc. Algunes recompenses per qui fiqui una mica més de calarons i potser ja no només a nivell individual sinó col·lectiu, doncs és poder fer un tall amb vosaltres, no? Que val la pena.
Sí, correcte. Una de les aportacions que es fan poden ser un curs de costura per a 3 persones i, bueno, no fa falta venir sols, podem venir amb 2 persones més i al final també incites a les altres persones que aprenguin una miqueta de costura.
Que guai. Molt bé, i res, pues recordar que hi ha aquesta campanya Micromecenatge des de la plataforma Goteo, la xarxa d'unes cosidores, que ens expliquen molt bé i crec que, bueno, ja queda clar també amb el nom, no? que és un grup de dones, això no ho hem dit, és un grup no mixt, que no vol dir que no puguin anar també a activitats vostres altres persones, però imagino que també és important ressaltar-ho, no? Perquè té la seva raó de ser i també suposo que té les seves conseqüències i ja és el que busqueu, no? Poder generar aquest grup de dones.
També intercanviar, perquè moltes vegades hi ha gent inclús que sap de costura, però hi ha alguna cosa en concret que, mira, és que a casa ja no en tinc màquina, però venen al taller i diuen, doncs mira, em va bé perquè així estic acompanyat, conec a gent nova i també doncs la manualitat que volia fer també l'he fet. Doncs mira, al final sempre has d'ajudar perquè sembla una tonteria, però el tema de la costura moltes vegades va bé perquè psicològicament anar a un lloc on hi ha més gent que potser té uns altres problemes fora, però l'escoltar i el començar a parlar amb gent que té les mateixes problemàtiques, doncs al final també fas pinya.
I tant. Molt bé, doncs seguim escoltant la cançó que hem posat abans, que no l'hem posat perquè sí, sinó perquè forma part de la campanya, i de fet és una sessió, no?, que us ha fet en aquest grup que es diu Roba Estesa.
Correcte, ens ha salit el tema de les criades i des d'aquí també molt agraïdes perquè, bueno, vam parlar amb ella i ens vam dir que no hi havia cap problema, o sigui, molt agraïdes.
Que bé.
Esperen a veure si algun dia apareixen pel taller o volen venir a veure'ns. O Anna, nosaltres, que no moltíssimes, però bueno, elles també, o sigui que...
Home, els hi podeu fer un uniforme o alguna cosa així, no?
Ah. Alguna cosa. Alguna cosa hem de fer.
Segur que triomfa.
Per la festa major, sí. Segur que els podeu liar. Molt bé, ens agrada, no saps, Alba Estesa. Doncs pues va, seguim escoltant les criades. Molta sort a la xarxa d'unes cosidores i amb aquesta campanya. I moltes gràcies,
moltíssimes,
Noelia.
Moltíssimes, gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada, que vagi bé.
Adeu. Molt bé, ara sentirem Roba Estesa. Tiquitim, 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 tiquitim. Ara sentirem Roba Estesa.
Escolteu amb atenció aquest crit que ressona entre murs blancs i parets. Escriurem la bona nova, no patiu, avies i mares. Cantarem vostra cançó, farem que per tot s'escolti el gran dolor del vostre cor. Trencarem les vaixelles, destriparem tan sols la.
Bé, doncs aquesta és la roba estesa i amb elles ja hem deixat de... Bueno, la xarxa de cosidores per un altre dia, quan facin més coses, recordem aquesta campanya de goteo que estan fent. I res, doncs avui acabarem tranquils, amb una mica d'agenda.
Sí, fem una miqueta d'agenda. Abans també, bueno, dir-vos un parell de coses. A més, ara que avui he portat aquí el calendari que fa temps que ens vam donar i que fins al mes de maig no m'he recordat de portar la xarxa de treballadores sexuals a nivell internacional, la Sex Work Community, una altra comunitat, doncs que, bueno, veníem de certa expo que no difundem perquè ja és prou coneguda, s'està fent a Barcelona, i em feia pensar en també coses que tenen a veure amb sexualitat, amb explorar i treballar bé la sexualitat, i que a vegades és un tema que també hem parlat en aquest programa, i fa poc, recentment, amb qui ho vam parlar precisament va ser una antiga companya contrabandista com és la Lívia Moterle, que abans feia a l'Entranyes, aquest programa sobre dona i espai públic, i que ens deia que segueix presentant el llibre i tenir acord, treball sexual, violències i resistències. El proper cop, en la propera presentació, la farà el diumenge dia 4 de juny, la farà La Raposa, i a part d'ella, que és l'autora del llibre, estarà també Andrea Corrales, que és artista, investigadora i activista per la dissidència sexual. Tot això serà a les 16 hores, però abans, podeu anar abans perquè hi haurà musiqueta amb l'DJ Shack. Tot això a La Raposa, al barri del Poble Sec, al carrer Tapioles número 47. I la mateixa Lívia ens comentava, ja que estem parlant, doncs, bueno, o podíem parlar de sexualitat, ho tornarem a fer algun dia com cal, portant gent que interessant que ens en parli i l'explori des d'alguna de les vessants que té infinites. Ella està difonent un curs interessant, creiem, que es diu Politizar el goce, molt en línia de coses que ens va explicar el dia que va venir, amb dues sessions, que són el 31 de maig i el 1 de juny, a les 19 hores, i que si voleu informar-vos, inscriure's, veure on es celebra, ho podeu fer a la web de l'organització que ho munta, que és crisicop, amb dos os, de cooperativa.org. I si us sembla, per anar a fer una miqueta d'agenda, a mi em venia de gust punxar una cançoneta, crec que ens donarà prou temps. És d'una banda de Geòrgia, no crec que haguem ficat mai alguna banda de Geòrgia, que estaran tocant aquí a Barcelona d'aquí dos dies, el dimarts dia 23 de maig a les 8, si és que ens escolteu abans d'aquesta data, i estaran fent-ho al barri de Gràcia, en l'espai del Tradicionarios, amb el cicle que porta el mateix nom, en el CAT del Tradicionarios. És a les 8 del vespre i aquesta banda es diu Trio Mandili, i escoltarem una cançó que es diu Varaidara, i ens anirà per allà anar difonent algunes cosetes més, inclosa també, evidentment, les coses que es programen a l'Ateneu Enciclopèdic Popular els propers dies, tot i que ja sabeu que es va fent quinzenalment més o menys una petita cunya de la programació. Va, Trio Mandali, la cançó Varaidara.
Let's be chivalrous, be certain, show me how far we've come. вогненя слышит, как целого вас ваши дамы хорошо все ваши лица.
Doncs el trio, com es diu aquest trio?
Mandilí.
El trio Mandilí, estaran dimecres que ve en el Tradicionarius allà, a la plaça Ana Frank.
Sí, a dins, dimarts.
Dimarts.
Dimarts. I vaig anar l'altre dia a un concert, i per això també ho vaig veure, i bueno, feia temps que no anava allà a veure música en directe, i és un luxe. Mm-hmm. Doncs tornem al nostre barri, al Raval, les nostres veïnes, l'Ateneu Veí, que a vegades la gent es confonen allà, que també està Reina Amàlia, però és el carrer Reina Amàlia 3, que és l'Ateneu del Raval, acollint la presentació d'un llibre de l'editorial Descontrol, també amics nostres, que porta per títol El viatge de la Paula, i es podrà fer pues, amb la presentació de l'autora i també altra gent i activistes contra els abusos sexuals a menors, que és una mica el tema sobre el que gira entorn, entre d'altres gent de l'associació En Ruta. Tot això serà el dijous, dia 25 de maig, a les 7:30 de la tarda.
I bé, doncs també aquí l'Ateneu Enciclopèdic, el nostre Ateneu, com si diguéssim.
Ostres.
Doncs també destaquen sobretot els cinefòrums que es fan, ja que tenim una super sala de... per veure pel·lícules, no?
Sí, deixa't de la setmana del cine, vine a l'Ateneu Enciclopèdic Popular.
Exacte. I d'aquesta setmana hi ha un parell de clàssics, no? Un és una pel·lícula francesa, La Belle Verte, el dissabte 27 de maig, a 7:15, i l'altra és La Lengua de les Mariposes, el 30 de maig, a 7:15, també. L'altra de 2:15, aquest és a 7:15. Ja ho sabeu, aquí, a l'Ateneu Enciclopèdic, a Reina Amàlia, número 38. Per veure pel·lícules en companyia, que sempre és aquest punt d'acte social.
Amb crispetes, poder-ho comentar, amb sí. un veure a la mà... La setmana que ve, bueno, perdó, el proper programa, la nostra idea era parlar també de coses que estan passant a Mèxic, algú que bueno, a vegades també de tant en tant fem, sobretot en actualitat de diferents llocs del món, però especialment de Llatinoamèrica. Doncs, anticipant-nos a el que segurament parlem al proper programa, us anunciem una activitat que fa la gent, una gent aquí també molt a prop, en el barri, que és la Taula per Mèxic, que aquí a Contrabanda han estat diverses vegades, fan una xerrada que entorna al tema de les violències en aquell país, porta per títol Sentir i pensar les violències, Decolonizar los cuerpos, organitza la FEDER, o la Federació d'Organitzacions per la Justícia Global, i serà a partir de l'actuació que farà una companyia de teatre de Ciutat de Mèxic, que impartiran un taller a partir de, pues, d'elements teatrals. Tot això serà el divendres dia 26 de maig, a les 7 de la tarda, amb el títol de Colonialidades en nuestros espacios vivenciales, per seguir l'endemà dia 27 de maig, ja des del matí, de 10 a 13, amb Sentir pensando el cuerpo como el territorio, i a la tarda, a les 15 hores, Nuevas formes de construir la realidad social. Llavors, uns tallers que duran tot el cap de setmana, organitzat per la Taula per Mèxic i la FEDE, en l'espai de la FEDE, al carrer Tàpies, número 3.
Bé, i altres activitats que tenim aquí en la gent de Mahara, doncs tenim el concert de la Yayo... Ai, de la Yayo... Herrero.
De la Yayo Herrera, vas dir.
De la Majo Vidal a Ateneu Rosa de Foc. Això és el 26 de maig, el divendres que ve, a les 9. A Ateneu Rosa de Foc, al carrer Rubí 5, Gràcia, que presenta uns tangos, amb Ezequiel Acosta. I els invitats, que són Noé Tutia. Molt bé.
I després una coseta que fan a un altre espai, que de fet és l'altra seu nostra, que és l'Experimental, que no paren de fer activitats, en van fer ara fa poquet, i que organitzen el proper dia 27 de maig una activitat per recolzar un festival que es diu bastant particular, que es diu Borgo Futuro Social Camp, que mira, potser els hi podríem dir, ja que hi ha una comunitat bikerquina muntant-ho, pues que vinguin a explicar-ho. Això crec que es celebra el juliol a Itàlia. Doncs per recaptar una mica de diners per muntar-ho, muntant una jornada amb tallers, xerrada, aperitiu, sopar, DJ i també concerts de gent afí als Majares, a l'Experimental, que és un lloc que si no hi ha una l'heu de veure, a la carretera Vividera al Tibidabo, 56B, una mica davant del parc d'atraccions. I això porta per títol IOPLEIEP.
IOPLEIEP. Molt bé. I
tenim unes amiguetes, no? Qui ens va venir a veure el darrer programa,
sí.
La gent de MUM, sí. Que actuaran aviat, no?
Sí, aquest divendres també 26, a quarts de 10, a l'Oculta, al carrer Vista Alegre número 16, al Raval, aquí mateix.
Tot doncs passa aquí.
Hi ha diversa gent tocant, així, Nautas Loops, Moom, Goya Huesca i el DJ set de Laca.
De dir que ens agradaria molt, esperem poder anunciar aviat, pues, que les companyes de Moom estiguin fent un programa aquí Contrabanda.
Sí, tant de bo.
I créixer en família, en comunitat i en xarxa.
Tant de bo.
I no només de créixer. I parlant de xarxa, ja les dues coses que us diem, per demà, dia dilluns 22, una xerrada que munta la xarxa d'atenció a persones sense llar, una xerrada de sensibilització sobre la realitat d'aquestes persones, ja que hi ha la nit del 30 de maig, que és quan es fa el recompte, que potser algun cop us hem parlat de gent que està al carrer, una realitat que al final a Barcelona, tot i que molts cops sigui invisibilitzada, és molt important. Això es farà al Mas Guinardó, president que mencionaven abans la Cristina d'Espai Aigua, allà al Mas Guinardó, on hem estat allà algun cop, en el barri del mateix nom.
I res, doncs anirem acabant amb un parell de cançons. Jo us he preparat un tema dels NoFX, que és una banda que escoltava bastant quan era jove i que han estat despedint-se definitivament, tot i que bueno, mai saps. Tots aquests grups... Ui, és que estic liant l'ara. Quan es despediran del tot, perquè d'aquí 5 anys si necessiten pasta segur que es tornaran a juntar. Però bueno, ho tancaven fent d'una manera original, no? Pues amb diversos grups, convidant a diversos grups i fent com... tocant les cançons d'uns àlbums antics, no? Tal dia toquem, em sembla que avui torna a tocar,
en pla monogràfics, aquest dia toquem
aquests discos, i tal dia toquem aquests discos, no? I feien al Poble Espanyol 2 o 3 dies seguits, em sembla.
I tu de quin àlbum ets?
Jo sóc de varios, però bueno, del BDSM Airlines o de...
Que estem BDSMeros avui.
Eh?
Dels antics, no?
Sí, més dels antics, però bueno, sí, a partir d'una edat ja no els vaig escoltar més i els discos nous ja no els escolten més. Llavors, pues res. Però bueno, tenia ganes de posar aquesta cançó perquè he vist que ja està en el concert, ja està penjat el concert d'ahir, ja està penjat a internet i aquestes coses són tan ràpides i...
Bueno, quan ets una banda californiana amb calarons, segur que més.
Suposo que més. Però res, va, sentim la cançó de Bob, del concert d'abans d'ahir, em sembla que és d'ahir, avui és un dia...
21.
Pues abans d'ahir, sí. Vinga. Apple, xau, xau, no hi fix. Ja ens veurem a l'infern. Perquè al final és del concert. M'ha gravat, jo pensava que estava ben gravat, però no, és una cosa bastant cotringuis, d'algú que segur que s'ha pagat ahir, no sé, les entrades aquestes VIP per estar ja ben a prop, i bueno, fa gràcia aquí per al Poble Espanyol, tant a petar la gent cantant. Molt bé, vinga. Apple-hi. Un parell de coses més de l'agenda. Una és la passejada per la història de Sants, que es faran en un període 3 de passejades, tant el 27 de maig, la revolta de les Quintes, el 17 de juny, la vaga de la Constància, i el 22 de juliol, l'ocasiona cada mes, el Sants Industrial. Això són per fer les passejades al matí i doncs, molt recomanables, no?
Parlant de passejades i també molt recomanable, en el nostre barri veí i antic barri, el Gòtic, hi ha una festa. Jo he anat algun any i tu passes bé. Quan arriba ja pràcticament l'estiu es fa cap a aquestes dates, que és la Mariví Multicultural, amb concerts, circs, pallasso, de tot, que es fa a la plaça de la Mercè. I en aquest any caurà el divendres dia 26 des de les 5 de la tarda I tu haran algunes habituals com la Lili Colombia, Boys from School, Mohamed Bandi, Perro Bomba, Sefo Freestyle, Cholo Chicha, Pregón, Rumba Cana i després Festa anirà acabant amb DJs fins a les dues, que no està mal amb els temps que corren. I bueno, dic també no, un habitual Mahara nostre que va company, que ha col·laborat molts cops, també fa els seus bolos i a vegades ens oblidem de dir-ho o ens arriba just quan ens marxem d'aquí.
I en no Perroquer? Que,
no que, tinc, que, jo? Que conspira el Perroquer? Ho tenim?
Ui, jo no el tinc. No el tinc localitzat. Ara sí, ara l'he vist. Ui, però aquest no és. Ah, sí, que el Vermuart farà una actuació a la parròquia d'en Robert Pock amb banda i el nou LP, La Cicatriu. Amb barra lliure, però pagant 10 euros, clar. Bé, està molt guai. A la parròquia, si no hi heu anat, doncs aneu-hi. També hi ha una exposició de l'Anna Bellbé.
Carrer Francolí, número 60, en el barri del Ferrop. I, bueno, precisament parlant de barris de Sant Gervasi, de Sarre Sant Gervasi, clar, no ens podíem anar... No entrarem al tema, perquè no ens dona temps, no som els més autoritzats, no. I ara menys.
No.
Però segurament en certs entorns, si hi ha hagut un tema que ha irromput les setmanes en aquest període, i no és casualitat, de campanya electoral, també ha estat tot el que ha passat a la Bona Nova.
Clar, però bueno, ja sabem lo cutres que són, no?, de l'extrema dreta.
Amb la, bueno, amb l'hostigament o la assenyalar a dos centres socials ocupats que hi ha allà, en un barri on no estan acostumats a que hi hagi això, un barri on bueno, doncs, són classes més benestants i on es va voler aprofitar aquest caldo de cultiu de descontentament que segur que n'hi ha de certes veïnes, tot i que no de totes, perquè certes plataformes, partits de dreta o d'extrema dreta i col·lectius literalment criminals, com pot ser Desocupa, sobretot, convoquessin manifestacions a l'Antana pues, a assenyalar aquest espai i a molt més, no?
L'hotel és la poca reacció ràpida que tenen les institucions i el joc que li acaben fent, no? Tant les institucions com els mitjans oficials de tot això, perquè realment és una vergonya, no?, que s'instrumentalitzi aquestes coses, que es faci aquestes mentides tan grosses, no?, i que ocupin tant espai i a tot arreu, no? Però està clar que quan hi ha molts interessos, doncs amb unes eleccions autonòmiques i municipals en un país com Espanya, saps? De portar a l'opinió pública, a la tele, que encara és una cosa que veu molta gent, no? Doncs per tenir un únic missatge, perquè és així.
Bueno, i segurament per això no ha estat...
Ja hem deixat la nostra opinió.
No ha estat gratuït que fos aquests dies de prega. Just la nit que començava la campanya electoral en aquesta ciutat, bueno, en les eleccions municipals a tot arreu, hi ha hagut diverses concentracions, convocatòries, segur que ja n'heu sentit a parlar. De fet, jo vaig estar un momentet en una que va arrencar una manifestació antifeixista de rebuig a la concentració que es feia aquella nit d'inici de campanya electoral, que es feia, arrencava a la plaça de Ceps, i n'hi ha seguit havent, i n'hi haurà, per exemple, el dimarts dia 23, una que sortirà a les 19 hores a la plaça Universitat, i entenent que, pues, que és un problema o una realitat que de tota la ciutat, perquè no només és el que ha passat a la plaça Blanova, vull dir, hi ha hagut accions de Desocupa i d'altres grups que s'han moltes d'altres barris, hi ha hagut també el que ha estat passant tot el judici, doncs, de gent que es va manifestar contra Vox en aquest barri nostre, el Raval, i moltes altres realitats. Llavors, davant d'aquest com auge alçament de l'ultradeta i de certs discursos d'odi, es fa aquesta convocatòria d'aturar el feixisme, és cosa de totis, dimarts 23 a les 19 hores a la plaça Universitat. Podeu seguir-ho per xarxes. Molt bé, doncs ara sí que ens marxem. Hem parlat d'inferns, doncs ara sí que ens anem a un altre infern musical amb la gent. Una banda fosqueta que jo he descobert aquesta setmana, xilena, dues noies sinestres que es diuen Diabol Strain i que estaran actuant al nostre barri, perquè està aquí el Raval, el que no passi aquí, en el Fridoni del carrer Lleialtat 6, ben a propet, el dia divendres 26 de maig a les 8:30. Us la recomanem amb la cançó Inferno, que és amb el que ens despedim. Apa.
Apa, li, chau.
Ardeden les llames.
asamblea
de Maharas
se va
y arderá
la ultratumba.